Bona tarda.
Bona tarda.
La primera novel·la que ens presentaràs a Calella es situa a la Girona de la postguerra. Què ens explica aquesta novel·la?
Bé, és, això és una mirada sobre la postguerra, és la mirada d'un nen que ha quedat orfe de mare l'últim dia de la Guerra Civil Espanyola, i aquest nen és adoptat per la família de la senyora Stendhal, que ha promès a la mare en el moment de la mort que l'adoptaria, i la novel·la comença 3 anys després d'acabar de la guerra, i és la història de la mirada del nen sobre la crueltat d'aquests anys immediatament posteriors a la guerra, però a la vegada també una mirada sobre els petits moments de felicitat que ell recupera pel fet de tenir una mare adoptiva després de 3 anys d'haver mort, perquè la novel·la comença el 43, per tant han passat 3 anys de la mort de la seva mare, i ell recupera una mica la felicitat de tenir una família, perquè amb la mare, a més, es troba que té un germà gran adoptiu també i un avi adoptiu, per tant passa a tenir una família per ell important, i bueno, ja és la mirada del nen sobre aquesta postguerra, sobre la crueltat, i també sobre els moments de bellesa, que també n'hi ha algun, no? Perquè està molt en contacte amb la natura, té una relació molt primària amb el bosc, amb els arbres, amb la pagesia, i això li dona moments de satisfacció, i aquesta mirada infantil descriu les dues coses a la vegada, no? Sobretot la crueltat de com els vencedors abusen dels perdedors de la guerra, però també aquests moments de satisfacció, de recuperar mica en mica la felicitat.
Com dius, es situa en un moment de guerra, es situa en un moment dramàtic per al nen, però alhora un moment per recuperar aquests moments de felicitat. Com la podries classificar? Una novel·la una mica trista o una mica més...
Bueno, no, la novel·la hi ha moments d'una certa duresa, però hi ha moments també de molta tendresa, i en el fons és un cant d'esperança, no? La història, dic, és molt la història del nen, aquest nen que va observant, perquè les mirades dels nens no són ben bé innocents, però sí que són ingènues, són primàries, per tant, ell no jutja les coses que passen en funció de qui les protagonitza, sinó de si li agraden o no li agraden. Ell diu, això és bo, això és dolent, que la senyora Stendhal li faci un petó cada matí quan surt cap a l'escola, això és bo, que a l'escola hi hagi un mestre que l'acull amb simpatia, que l'ajuda en els estudis, això és positiu, en canvi que abusin els vencedors dels perdedors i que apallissin amb una dona, o que a l'escola abusin del nen que és més dèbil, tot això ell veu que és dolent, que es produeixi un amor a les muntanyes, en els enfrontaments amb els maquis, això és dolent, però no és bo o dolent perquè ho fan els altres contra els meus, perquè ell encara no sap d'això, sinó simplement és bo o dolent, no? I mica en mica sí que ell es va fent una imatge més partidista, ell va veient que la violència ve sempre del mateix cantó, que la violència ve sempre d'un mateix bando, i ell s'acaba fent partidari, ha de prendre partit primer pels Stendhal, que són els que l'acaben d'adoptar, i quan veu que ells són els hereus dels que han perdut la guerra, es fa dels que han perdut la guerra, no? I tot això, aquest creixement del nen es va produint, aquest convertir-se en adult i prenent partit, sota la doble influència del germà adoptiu i de la mare adoptiva, no? El germà adoptiu que el voldria portar més a les muntanyes, a la lluita, i la mare que el vol mantenir a l'escola perquè diu, nosaltres som més, tenim més raó, però només guanyarem quan sapiguem tantes coses com ells. I aquest és una mica l'eix de la novel·la, eh?
Per tant,
però vaja, si em demanes una definició, també és una història d'amor, és una història d'amor entre del nen cap a la mare adoptiva, del nen cap al record de la seva mare biològica absent. Bueno, és una novel·la de lluita, és una novel·la de bandos, hi ha un moment, diguem, en què hi ha un flashback cap a la guerra per explicar el que va passar, sobretot a les comarques gironines, on la violència de la rereguarda va ser molt dura, i després, en canvi, hi ha tota la duresa del franquisme i de la repressió, no? Hi ha una mica les dues coses.
Generalment, escrius històries potser amb un vincle amb Girona, o així té aquesta història un vincle amb tu?
Sí, sempre hi és una mica, no? El vincle amb Girona és perquè jo sóc dels que penso que si tu expliques els teus paisatges, els més propers, els saps explicar amb una proximitat que això els converteix en més universals, no? Jo quan llegeixo una novel·la que passa a Sicília o que passa a Islàndia, m'agrada que me l'expliquin a fons i l'entenc molt més bé si el personatge que me l'explica entén, estima aquests paisatges. Jo intento fer el mateix amb els meus, de manera que espero que després funcioni i que la gent no hi vegi Girona, sinó que la gent hi vegi la seva pròpia ciutat o el seu propi país, no? Jo crec que és una novel·la, com totes les que faig, en el fons, són novel·les molt mediterrànies que valen per casa nostra, però valdrien pel sud de França, pel sud d'Itàlia, pel sud d'Espanya, per tants llocs que la gent les podria adoptar com a pròpies, no? I per tant, per això hi ha aquesta proximitat a uns espais que ja dic que des de la cosa més local intento convertir-ho en universal.
Perfecte. Crec que no queda res més a dir a les persones que per acabar de convèncer-se perquè vinguin a aquesta presentació, però què els hi podries dir a més d'aquest llibre?
Bé, no, això, que és una història que crec que els agradarà, perquè hi trobaran, hi ha molta natura, hi ha molt paisatge, hi ha molt la relació de l'home amb la natura, hi ha molt bosc, perquè els maquis, doncs, lògicament, viuen... hi ha la duresa de postguerra, hi ha aquesta barreja, ja dic, sobretot, que a la gent a vegades li costa d'entendre, que fins i tot els moments més durs, els més cruels, a vegades poden estar al cantó de moments de bellesa molt espectacular, no? Jo explico, per exemple, com a símbol, una mica, potser, una imatge, no?, que és la de les dones que baixaven a rentar a la séquia amb un canal que hi havia industrial, que hi havia al cantó de Sant Eugeni, un dels barris de Girona, i com les dones els dies d'hivern més durs havien de trencar el gel amb una pedra, però després la bellesa de com llançaven el llençol, que l'obrien com un vano, l'agafaven per un cap tibant-lo bé perquè no se'ls escapés, però l'obrien tant com podien perquè caigués molt extès damunt de l'aigua corrent, perquè com més s'obria, lògicament, més ràpid s'esvendia, no? Però aquesta bellesa d'aquest llençol que vola per damunt d'un paisatge nevat o gelat, d'aquestes arbredes precioses, encara que estiguessin sense fulles de l'hivern, no pot amagar la duresa que si després baixéssim a mirar els peus de les dones que rentaven i veuríem el fang, la brutícia, i veuríem el cossi que han hagut de portar a vegades durant 2 o 3 quilòmetres, si miréssim les mans i veuríem els panellons i les mans destrossades per la fred, i si els hi miréssim la cara i els ulls, segurament hi veuríem la tristesa i la por, sobretot si mentre estan rentant se'ls hi costa algú i els hi diu acaba d'arribar gent a la plaça del poble que van iniciar una batuda a les muntanyes, i per tant les dones sabien que al cap d'unes hores arribarien notícies d'enfrontaments i podien arribar notícies de morts, i per tant molta tristesa per ells, no? Jo crec que aquesta barreja, aquest volar del llençol tan maco, tan cinematogràfic, si voleu, contrastat amb la duresa de, ja dic, del sabó, el fang, el gel, els panellons i els ulls tan tristos, és el que defineix molt bé la nostra postguerra, que és la barreja d'aquests dos elements.
Crec que has definit molt bé amb aquest moviment del llençol aquesta expressió que ens has explicat. Doncs molta sort a la presentació.
Moltes gràcies. Espero que vingui molta gent i que els agradi molt.
I a reveure. Gràcies.
A reveure. És un plaer parlar amb vosaltres. Adéu.